Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Racista.
Que España no es un país racista. Y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Creo que desde luego los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto. No sé si desde luego paralizando el partido y tomando medidas, pero todos tenemos que ocuparnos un poco de esto, desde luego, porque si no, la imagen que se traslada, como digo, es realmente perjudicial y encima es que es mentira.
Val, hi ha un problema que és que té un problema ella avui. Avui sí, té un problema que no sap si posar-se...
S'ha aixecat tard
que no li han posat el pinganillo i no li poden passar el missatge.
És que avui està incòmode, perquè és parlar del Madrid i parlar de racisme. Sí, amb la qual cosa, aquí sí que té molts votants. Saps què vull dir? Parlar del Real Madrid, aquest Madrid més extrem, i Iglesias vol dir alguna cosa.
Sí, o sea, yo creo que, insisto, o sea, en que no tiene sentido plantear, hombre, pero es que jugando en un equipo con el Real Madrid, donde hay algunos jugadores que son racistas, donde el presidente es Florentino Pérez y tal, usted no tiene legitimidad para criticar el racismo. Yo creo que es muy importante separar lo que ha ocurrido de la opinión que cada uno pueda tener de un jugador concreto. Imaginad que una política del PP condenada por corrupción resulta que nos enteramos que es víctima de violencia machista y que alguien dice, no, pero es que, claro, hay otras víctimas de violencia machista sobre las que no se pone tanto el foco. Hablemos de lo corrupta que fue, de lo que robó. No, mire usted, una víctima de violencia machista puede ser corrupta, puede haber sido una mala amiga, puede haber... pero es una víctima de violencia machista, y una víctima del racismo, independientemente de sus circunstancias, es una víctima del racismo. Y creo que lo que estamos viendo en nuestro país, a veces los hombres blancos heterosexuales, no nos damos cuenta porque no nos afecta. Es decir, hombre, yo no creo que España sea muy machista. Claro, porque usted no sabe lo que es tener 23 años e ir sola por la calle y tener que aguantar a cerdos que te están permanentemente agrediendo con la palabra. No, yo no creo que España sea racista. Usted no sabe lo que es buscar piso siendo negro. O lo que es que la policía te pare y te pida la documentación a ti porque eres negro. Y creo que ya son demasiadas cosas. Vinicius mono, catalanes peseteros de mierda, sudacas muertos de hambre, me río de una sorda y una bollera porque es de Podemos, y Nere Montero cajera y chupapollas, Pam una gorda, puta Ada Colau, todos sois ETA. Todos los días,
ETA
todos
está
los
viva.
Días, el ETA está viva, todos los días el fascismo se hace presente no solamente en los campos de fútbol, sino también en los medios de comunicación y en los discursos políticos. Entonces, creo que el debate no es ni la relación de Vinicius con Carvajal o que el presidente del Real Madrid sea Florentino Pérez. El problema es que lo que vimos el otro día es una expresión más, otra vez, de algo que está ocurriendo a nivel social y que es enormemente peligroso. Y hay veces que a mí me alucina la candidez de alguien que dice, no, pues si yo no creo que haya tanto fascismo y tanto machismo en nuestras sociedades, y si no es para tanto, estos son cuatro gatos. ¿Pero cómo que cuatro gatos? O sea, que esos cuatro gatos pueden formar parte del próximo Consejo de Ministros, sí, sí, gobernando con el PP, y que tienen tertulianos en las principales televisiones, repitiendo cada día esa mierda, que es muy fuerte que un tipo como Pablo Motos se descojone en un programa de prime time de una candidata porque es sorda y porque es lesbiana, y ese tipo sigue teniendo un programa. Y si hubiera un gobierno normal que dijera, racista de mierda, tú no puedes tener un programa de televisión en un país democrático, vendrían un montón de periodistas a decir, ay, están atacando la libertad de expresión por decirle a un racista de mierda lo que es. Eso es el avance del fascismo en nuestras sociedades.
Marius.
S'ha dit tantes coses, però jo crec que una part de raó té el Pablo.
Claríssim.
I el cas de Pablo Motos és un cas que ha passat de puntetes i que repugna qualsevol demòcrata. És a dir, que aquest personatge, després d'haver-se escoltat en el seu programa, que es va escoltar ell, no digués res, i la cadena doncs mirés cap a l'altre costat, em sembla, bueno, d'aquelles coses, que aquest país està pitjor del que sembla.
Clar.
Que això passa a TV3. L'exemple sempre, la prova del cotó. Imagina't que això passa a TV3.
No, i escolta, pot passar a tot arreu, però no ho podem tolerar, no ho podem normalitzar, i s'ha de denunciar. És a dir, avui estem parlant del cas Vinicius, però el que ara estàvem dient amb el Pablo, quan hi ha racisme estructural, i no ens alarmem i ho normalitzem, i això fa que quan hi ha un cas Vinícius es trivialitzi o se centri en si Vinícius ha provocat o no. No fotem, no fotem, no fotem. Jo no sé què ha fet el Vinícius, estrictament.
Jo no penso que no utilitzar la paraula provocació, però que et vaig dir una cosa. No, escolta una cosa.
Perquè aleshores acabem banalitzant aquestes actituds.
Sens dubte, però jo fins en cap moment he utilitzat la paraula provocació. Jo mai. El que passa és que crec que aquest noi té un problema conductual.
Ja.
Té una conducta pròpia d'una persona.
Ahir ens equivoquem si jo li dic ahir que la conducta és provocativa. És provocatòria a partir de, no clar, abans de.
Clar, però és que
perquè ell estava fent la seva feina, ella estava jugant a futbol.
Però, a veure, hi ha una cosa, és dir, igual te podrien dir també els dos, Mestalla et podria dir, van ser dos, no és Mestalla. Jo crec que... No,
però el que deia abans Pablo Iglesias, el que comentava també la Mònica, és veritat, el currículum de Mestalla és molt preocupant.
Sí,
però és molt preocupant.
És dir, encara que només... Fixa't tu, encara que només fos per aquests dos que hi van ser a Mestalla, ens ho hem de prendre com la demostració, justament, d'això de la normalització. Clar. Els dos senyors, he sentit avui que un ja està expulsat de València, que estan
denunciats, si
que són dos... És a dir, bueno, ja ho veurem. Però, efectivament, totes aquestes manifestacions que es fan des d'aquest sentit, no crec tant que siguin la normalització, sinó com la demostració de lo normalitzat que
clar,
està...
aquest és el tema. Quan acabem justificant actituds... Clar. Perquè les acabem normalitzant. Però i avui parlarem més de Vinícius que no del racisme. Correcte. Perquè ens incomoda dir que som racistes. I llavors direm que és per raons de que com que tenim una situació econòmica tan difícil, la gent tal.
Sí, parteix també molt de la banalització, que es fa d'algunes d'aquestes demostracions de racisme. I quan això es banalitza, pues llavors es fa normal. I vivim la situació que vivim, no només per aquestes demostracions, sinó pel que ho sustente.
Sí. Un segon, sisplau, que continuem, perquè encara queda una setmana per arribar a les eleccions. I tot això és caldo de cultiu. I que avui, per cert, Armenteres, perdona que no t'hi dic res, que estàs en aquest acte on ja... Per tant, el truquem, perquè m'ha dit que ha passat una altra cosa amb Isabel Díaz Ayuso. Ara de seguida ho comentem, ara seguida anem a Madrid amb l'Armenteres. Un segon.
RAC 1. Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Amb Ouigo no viatjaràs al punt més allunyat de la civilització a fer un retir espiritual que et faci madurar i connectar amb el teu jo primigeni. Però, a veure, per 9 euros també pots anar-te'n a Madrid i visitar el Retiro, que per alguna raó s'anomena així. Entra a Ouigo.com i viatja en alta velocitat a qualsevol de les nostres destinacions des de només 9 euros. Ouigo, let's go.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Fareu màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Trio la URB perquè m'ofereix una formació de qualitat i un tracte proper.
Tria la teva especialització entre més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals. Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pública de Tarragona. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Vine i descobreix un nou magatzem, fet a la teva mida per oferir-te la millor experiència de compra, amb més de 20.000 productes de les millors marques professionals, líders del seu sector i el millor assessorament professional. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24, professionals de la construcció i la reforma, Obramat.
Amb Azul Marino Viatges, el teu estiu serà azulinant. Estira't a platges azulinants, descansa en hotels azulinants i viu experiències azulinants.
I sobretot, azulina amb un descompte de fins al 7% a Carib, Illes, Egipte, Costa Rica, circuits, creuer fluvial.
Reserva ja a azulmarinoviajes.com o a les teves agències de viatges Azul Marino al carrer Aribau 57 de Barcelona i també a Castelldefels.
RAC 1. Tots som 1.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Avui aquesta tertúlia acabarà abans, perquè hi haurà la segona part de la tertúlia esportiva on parlarem de diversos temes de l'Espanyol, d'aquest també, òbviament, i avui serà tot com molt esportiu, perquè ens visitarà una de les grans de l'esport mundial que divendres va decidir retirar-se, que és l'Ona Carbonell, que serà aquí al món a RAC1. Però abans estàvem parlant de si Espanya és un país racista o no, del que ha dit ja Isabel Díaz Ayuso, que ja li han preguntat, però ha dit més coses Isabel Díaz Ayuso. Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Basté, sí. Ha dit que confiava en treure l'escó, l'acte de regidor a l'Ajuntament de Bilbao, tu ho deies abans, tanca llistes, i òbviament, i això ho fa sempre en tot aquest tipus d'esmorzars informatius, quan parla de catalans, parla de bascos, i va avui amb aquest argument per respondre al Pedro Sánchez, que deia que Madrid es beneficiava de la situació de capitalitat i que per això tenia tantes inversions.
El 45% de la gente que vive en Madrid no ha nacido en Madrid. Lo que le ocurre al resto de España es también responsabilidad de Madrid. No somos 17 países, los presidentes autonómicos estamos para anunciar las cosas que ocurren y yo me ocupo de que los vascos catalanes que vienen a Madrid hartos de los nacionalismos y de la pobreza y de la persecución tengan su voz y saber por qué pasan las cosas. Una región que sufraga el 70% de la caja común con la que se financian los servicios públicos de tantas regiones.
Està a punt de proclamar la independència de Madrid, eh?
Hem de dir gràcies, eh?
Sí.
Hem de dir gràcies, jo crec,
sí, no? Sí, Madrid, comunitat refugio.
Totalment.
Sam, per què volies dir que vas detallat?
No, que...
És que està flipant amb la frase de Díaz Ayuso, que ara has flipat.
No, deia que en referència a aquest increment del feixisme, que és una obvietat, que això ve d'abans, eh? És a dir, el tema del racisme al futbol ve de molts anys enrere i amb diversos governs, és a dir, no només amb el govern actual, sinó que el racisme ve de fa molts anys, de fa moltes dècades, és a dir, això ho hem viscut des de fa molt temps. I dit això, s'ha parlat aquí de que igual el que s'estava dient era trivialitzar o banalitzar el que ha passat amb el Vinícius. Jo crec que al contrari, eh? És a dir, a mi quan, per exemple, la Mònica feia referència al racisme estructural, el d'aquell negre que va llogar un pis, o aquell sudaca que va llogar un pis, o que va buscar feina i que té dificultats, a mi aquest és el que em preocupa. Eh? Aquest és el que em preocupa. Eh? Ho dic perquè també posem amb la seva justa mesura el que ha succeït aquest cap de setmana, que és intolerable. Però el que em preocupa és l'altre.
Clar, però és que l'altre, sí, l'altre fa que siguis tolerant amb el cas que es visibilitza, perquè l'altre és molt invisible.
Però mira, justament dia, aquest cas aquí hauria de servir justament per recordar aquest altre tipus de utilització del racisme.
Un dia va dir el Pablo que quin home podia dir que no era masclista en algun punt, no? I ell va dir, pues claro que soy machista. I jo també ho dic. És a dir, perquè ens hem educat amb una educació que anem educant-nos per no ser-ho, però queden moltes coses, no? I jo, racista, puc dir que no ho soc. Ho tinc claríssim. O sigui, el respecte que li tinc a qualsevol persona amb independència del seu origen, pues, és una cosa que tinc molt, o sigui, molt a dins del meu cap, no? En canvi, tinc molt clar que dintre del masclisme encara tenim com a societat tantes coses per millorar, però tantes, i jo sóc el primer, eh? I si no ho reconegués aquí en antena, us estaria mentint.
Però clar, hi ha molta part de la justificació del racisme que té a veure amb la fabricació d'argumentacions econòmiques van justificant, no?, que tinguis una actitud reticent amb aquells que venen de fora perquè la gent se sent que ja no té... Això vol dir racisme. Això vol dir racisme estructural. I aleshores això és en el que s'aguanta el vot de Vox i és el que s'aguanta el contraargument del Partit Popular per guanyar els vots de Vox.
Hi ha una cosa que està passant, perdoneu, que és que el diumenge que hi ha eleccions, però normalment unes eleccions municipals i unes eleccions autonòmiques, normalment el tema de debat sempre és molt local. Focus és extraordinàriament local. He de dir que els quatre debats que vaig tenir l'ocasió de moderar a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el debat era bàsicament de carrer. I de pactes, però de carrer, de si hi ha, per exemple, de Barcelona, si és el Superilla,
els eixos verds
i tal, sí, però en tot, i això està bé. Clar, portem una setmana que quan parlem d'aquestes eleccions, normalment el debat als mitjans de comunicació en general són Bildu. Què en diràs que té a veure Bildu amb unes eleccions? En tot cas, el problema el tindran...
No, Bildu té tot a veure, sí, perquè són segona força.
Teòricament, amb unes eleccions...
I primera.
Amb unes eleccions, diguem-ho, que a nivell, com és el País Basc, local, perquè no
o Navarra,
hi ha eleccions...
com expliqueu avui,
no
La Vanguardia.
No hi ha eleccions a l'Endacaritza, doncs normalment les eleccions al País Basc són de temes locals. Però no, hem posat Bildu en el focus. I portem una setmana que Bildu és el focus del debat.
No, ETA.
Bueno, ETA.
ETA. Aquest és el problema.
Sí, però Bildu es va equivocar i la prova és que ho han reconegut.
I ho ha rectificat.
Sí, sí.
Lo qual també s'ha de dir, perquè igual de la mateixa manera que l'altre dia dèiem, això és immoral, s'ha de reconèixer que els tipus han sapigut rectificar el seu error.
Que no tocava, ja està. Mm-hmm. Fet.
La setmana passada aquí veu parlar, i molt, i el vaig escoltar el Melero, per exemple, del que diu la llei. Llavors el que és inacceptable és que el partit que ha fet durant tot el problema del procés de Catalunya la defensa i bandera de la llei ara es vulgui passar pel forro la llei, perquè si la llei permet una cosa que es diu la reinserció de tots aquells condemnats pel delicte que sigui a la societat, evidentment amb uns terminis que no és el mateix per un robatori que per un assassinat, però si aquest partit, Partit Popular, Vox, tant es creia el que era la llei quan parlava de Catalunya, per què nassos ara no s'aplica el mateix i és capaç de fer girar tota una campanya electoral entorn a una cosa que fa 10 anys que ja no existeix, que és el terrorisme d'ETA. Bueno, és
una gran pregunta. Aquesta, a mi m'ha sorprès molt, Cunillera.
A veure, és que parlant del Partit Popular com a defensor de la llei, quan té gairebé 5 anys paralitzada la renovació del Consell del Poder Judicial i tenen el descaro, el desparpajo de sortir el senyor Núñez Feijóo i dir això es canviarà, això no es canviarà aquesta legislatura, amb el reconeixement implícit de que és ell qui ho té boicotejat i que això té les repercussions que té en la vida quotidiana dels ciutadans, perquè és clar, parlem de renovació del Consell del Poder Judicial com una cosa etèria, no, això té a veure amb la provisió de places, té a veure amb la repercussió que això té en els terminis del dret a la justícia que tenen els ciutadans, etc. I clar, això ja està. Ja no se'n parla. I et diuen, a més, que no els dona la gana. Llavors, clar, que a mi aquest partit se me presenti com defensor de la llei, doncs, home, me quede bastant quebrat, no té credibilitat per mi. I, per tant, ells fan el que volen.
Aviam, Màrius.
No, jo el que crec que és una pena, perquè les eleccions municipals van de què farem amb la meva ciutat, no? Jo crec que, a més a més, hi ha un debat, ho he dit alguna vegada, hi ha un debat molt interessant. Hi ha un debat molt, molt interessant sobre el paper que han de jugar les ciutats i els pobles i com han d'evolucionar davant d'aquest món que, si no anem al tanto, d'aquí 4 dies els dinosaures poblaran la Terra. Llavors, jo crec que el debat és prou interessant com perquè no el convertim en unes primàries, no? Jo crec que això és un error, el que passa és que és el que li convé al PP. El PP el que vol és, sobretot, aconseguir València. València és, en fi, és com allò de la Reconquesta, no? Com a Covadonga i aquestes coses, i Don Pelai i tot això. Allà ha de començar tot. I, fins a dir, que bona part del discurs del PP és un discurs d'eleccions generals. I això és bastant sorprenent.
Amb moltes complicitats, perquè ara ho diré abans que ho digui el Pablo, és que a més tota la complicitat mediàtica que té el Partit Popular a l'hora d'implementar el tema o la qüestió que amb ell li convé desviar la situació o desviar el focus d'atenció d'aquells temes que els ciutadans volem que ens expliquin per anar a votar diumenge els nostres alcaldes, els nostres regidors, i ells desvien l'atenció cap a temes que, bueno, que són més etèris, per dir-ho d'alguna manera, però és que no tinguessin la complicitat de tanta gent que els ajude a implementar aquest marc de pensament, no seria possible.
Arribes.
Alerta, perquè hi ha una cosa que crec que és important, que és les eleccions municipals són locals, hem de parlar de les coses locals, sí, però la feina dels periodistes, dels mitjans de comunicació, tots, petits, mitjans i grans, és identificar la ideologia que hi ha darrere dels programes electorals i no quedar-se, si us plau, amb els titulars de jo faré, jo faré, jo faré, que ens allunya del coneixement de qui hi ha darrere a cadascun dels partits per poder identificar quins són els projectes.
Electorals.
Per això estan els programes electorals. Però cada vegada és més escadussera, diguéssim, la presència del debat ideològic de fons i més present a jo donaré tants milions a sanitat, jo faré no sé què, jo tal, no sé quant. I ens quedem amb el titular de la proposta i no analitzem què és el que ha fet aquell partit en l'etapa anterior, quan governava en coalició amb els mateixos que ara denosta, que està denostant ara, o qui era però... fulanito, quan va pactar amb no sé qui. Perquè no es fa anàlisi retrospectiva mai.
Però hi ha coses, coses que sí que tenen a veure directament. Per exemple, la situació de l'atenció primària sanitària és important, molt. Sí. Molt, i no parlem de les grans ciutats que ja tenen els seus problemes, parlem dels pobles. Jo sóc d'una demarcació on hi ha molta, molta població rural en pobles molt petits que tenen un greu problema d'atenció primària. Per tant, quan tu dius jo ajudaré, jo crec que això sí que ha de produir un debat després a nivell local o a nivell provincial, més igual com es faci, un debat que digui, home, amb això tenim unes eines que jo aplicaré d'aquesta manera, d'aquesta o d'aquesta altra. És a dir, hi ha coses que sí que tenen a veure amb el ciutadà, tinc els meus dubtes, no, cap dubte, de que ETA no té res a veure amb l'aplicació que tu puguis fer després de programes electorals.
Pablo Iglesias.
Ojo, para no perder las buenas costumbres y santificar las fiestas, vamos a...
Juliana.
Enric Juliana.
Bien.
Però ara ja ho hauries d'acompanyar d'Anna Rosa Quintana en algun moment, amor?
Total, pero escuchad esto. Enric Juliana, el jueves en la tertulia de Xavier Fortes en TVS, dice: Díaz Ayuso representa hoy un liderazgo muy importante de un segmento de la derecha española. Después del 28 de mayo se sabrá cómo queda. Pero ella pone sobre la mesa, junto con Vox, el escenario de abrir la vía de la ilegalización de partidos. Y lo digo en plural, porque después de Bildu vendrían otros con una nueva como una nueva metodología para reconfigurar el cuadro político. En España la ley electoral no se puede cambiar en lo sustantivo porque habría que cambiar la Constitución. Puesto que esa vía no es fácil, se podría modificar el cuadro de partidos mediante la eliminación de algunos de ellos, dejándolos fuera de la competición. Esto no es anecdótico, como tampoco lo es que haya diferencias de criterio dentro del PP. El asunto clave no es que Ayuso sea más temperamental que Feijóo. Hay un planteamiento de fondo importante que consiste en modificar el cuadro de la política española sobre la base de la eliminación de partidos políticos, que sean declarados ilegales y que no puedan acudir a las elecciones. Después de Bildu vendría otros, y vendrían por supuesto partidos catalanes. Se trata de despejar el panorama. José María Aznar, en un coloquio con el alcalde de Madrid, dijo que el PSOE solo puede gobernar España con Bildu y con los independentistas catalanes. Podría haberlo dicho de otra manera: estamos condenados a estar en la oposición mientras este esquema esté presente. Solución, y legalizamos a los independentistas catalanes y a los vascos. Eso es lo que significa ETA en esta campaña. Hay un proyecto de la derecha que no es solamente la derecha política, que es una parte de la derecha judicial, que es la derecha mediática, que dice: aquí lo que necesitamos para asegurar que el Consejo de Ministros es nuestro es ilegalizar a Bildu, ilegalizar a los indepes catalanes y, si es necesario, a los de Podemos también. Y si hacemos eso, y da igual lo que diga después Europa o las instituciones jurisdiccionales europeas, si hacemos eso y vamos a tener apoyos mediáticos y judiciales para hacerlo, aquí se solucionaron todos los problemas y el Estado va a ser exclusivamente nuestro. Eso es lo que significa sacar a ETA en esta campaña. Es un plan perfectamente definido sobre cómo articular el poder. Intentar llegar a sumar lo suficiente en las próximas elecciones generales y a partir de ahí ilegalizar partidos políticos. Y no les va a temblar el pulso. O sea, si alguien piensa que a la derecha española le va a temblar el pulso ilegalizando partidos, digan lo que digan en Europa, que eso les da exactamente igual, eso no es conocer a la derecha española, que lleva el golpismo en sus genes y en su ADN.
Però si, escolta, Pablo, si no s'escandalitzen ni un moment quan surt una de les Nacions Unides dient: ei, heu violat els drets polítics del president Puigdemont, no s'escandalitzen quan es coneix el sumari del Tsunami Democràtic, que els hi diu que països com Suïssa, Canadà, els Estats Units els han dit: escolta, no volem, això que esteu perseguint és la participació democràtica en una manifestació, per qui no apreteu que nosaltres no ens hi trobareu? No s'escandalitza ningú surt a dir res, perquè precisament el canvi paradigmàtic que s'ha produït a Espanya és de finals del segle XX, on PNB i CiU acompanyaven l'Estat en conviure, la conllevància, en el moment en què s'ha trencat la conllevància i han aparegut els partits independentistes i l'antiga Convergència s'ha tornat independentista, la CUP ha agafat força i Esquerra Republicana, i hi va haver aquest bloc, i en paral·lel Bildu s'ha convertit en segona força i en primera a molts llocs a Euskal Herria, doncs aquí, aquí han cruixit totes les tensions de l'Estat. I aquesta és la batalla.
És que el que deia el Pablo ara, és que és aquí on està el perill, realment, perquè al darrere de la senyora Ayuso, doncs hi ha un senyor que tots coneixem, que es diu Miguel Ángel Rodríguez, i home, en sap una mica del que...
N'hi ha un altre, eh? N'hi ha un altre més important, eh?
Però sí?
Sí. Vale. Que va ser el jefe de Miguel Ángel Rodríguez.
Ah, d'acord. Doncs aquests dos senyors, evidentment, el que estan fent és, doncs, pautar una tendència política que és molt perillosa. El perill, amb tot el que ens pot neguitejar, no és Vox, que avui hem vist com un senyor de Formentera li preguntaven sobre barracons si hi havia a Maó i no sabia, no sabia ni on estava Mo. Aquesta una. Ara, després hem vist una altra de Sueca, em penso, sí. I el de Sueca deia, bueno, els pagesos els ajudarem a anar-los a veure. Bueno, home, no fa por Vox, precisament. El que fa por és el que descrivia ahir el senyor Juliana a La Vanguardia, que és el mateix que acaba de dir ara el Pablo, de que va dir l'altre dia, i això està molt estudiat. I, evidentment, té un sentit molt, però que molt encertat, al veure quina és la composició de la majoria actual que hi ha al Congrés dels Diputats. Fan aquesta lectura i van a llaminar, a reduir els possibles socis del Partit Socialista. Clar. Aquesta és la realitat del pretext del que vol Clar. El Partit Popular.
I l'extrema dreta amb l'ajuda, el PP amb l'ajuda de l'extrema dreta.
Que el PP i l'extrema dreta cada vegada, en aquesta línia d'actuació, de pensament o de projecte, cada vegada són més indissociables. Eh?
Per cert, que us dic que avui us deixaré marxar aviat.
No.
Però us aviso, la setmana que ve no.
No,
la setmana que ve serà tertúlia maca i llarga, ja us aviso. Perquè la setmana que ve és l'endemà del dia electoral i per tant és una tertúlia fins als 4 de la tarda, si cal. No, és broma, però evidentment hi anirem trufant-ho d'entrevistes i d'aquestes coses que acostumem a fer a l'endemà del dia de eleccions, que evidentment farem un programa especial aquí. Avui faig escrivint a La Vanguardia.
Si
hi ha una cosa que estic al·lucinant, que és allò que parlaven del futbol i que em va molt bé per lligar aquest final de tertúlia avui. Que és això de que la penúltima jornada de Lliga de Futbol es jugui al mateix dia i gairebé a la mateixa hora, la 7 de la tarda, que un dia
la
electoral.
La gent ha d'anar a votar, sí.
És que no entenc com a ningú... Mira que la Junta Electoral es preocupa de si el debat ha d'anar aquest o d'anar l'altre, que està molt bé. Que si la pancarta aquesta s'ha de treure o no, que si el pòster aquest va bé o no. Ara que 6 mesos abans no agafi la Lliga i els diu, escolti'm...
El dia 28, el dia 28 no hi ha partits.
Correcte. És sorprenent, o sigui, em té molt sorprès. Tampoc passa res, bueno, és igual. Això que deia Samper, si no ho heu escoltat, és meravellós. Resulta que hi ha una emissora que es diu Ràdio Illa. No té res a veure amb el PSC, Teresa Cullera. Ràdio Illa és, bueno, tot li preguntareu amb el Salvador, o sigui, que tingués secció. És la ràdio pública de Formentera. La ràdio pública de Formentera. Prepara't, Pablo, perquè tu ets un dels protagonistes. Sí. Guarda-t'ho perquè tens per la teva pel teu canal de comunicació tens 10 minuts per la història, ja t'ho dic ara. Hi ha un candidat de Vox a Formentera que es diu José Antonio Rebollo i li feien les preguntes en aquesta emissora, la ràdio pública de Formentera, quedeu-vos que és la ràdio pública de Formentera, i resulta que Rebollo, preguntat sobre les escoles...
Muerto el hoyo y rebollo el bollo.
Sí, diu, va dir que calia eliminar els barracons. El periodista, amb bon criteri, li diu... Bueno, i on són els barracons? Diu, a Maó. Diu el candidat de Maó. Maó no és Formentera, Maó és Menorca. Escolta.
Tenemos a los niños ahí en barracones, no sé por qué, habrá que preguntarle al PSOE, a qué está esperando a poner a esos niños... En un sitio, en una aula, en condiciones.
A quins barracons es refereix?
Pues a los barracones que tenemos en el colegio de allí de... Creo que si no es en Maó.
Clar. El periodista li...
Estupefacte.
Diu, bueno, és que clar, diu, no. I què passa? Que és que... Això acostuma a passar que quan la cagues
molt... Quan la cagues molt...
Penges. Sí. Fas veure que es talla.
Com ha dit? Barracons a on?
Silenci.
A veure si podem contactar de nou amb el
periodista
candidat
Pietós,
Rebollo, el número 1 de Vox.
En un primer moment.
Bueno,
aconsegueixen recuperar dos minuts després la conversa.
És que estava buscant Maó.
Ja. Ara el candidat de Vox ja no diu Maó, ara ja diu Sant Ferran, on assegura que hi ha barracons quan realment ja no n'hi ha, tampoc. Però bueno, però és que la cosa no acaba aquí. Atenció a Pablo Iglesias, eh? Aquí hi ha un moment surrealista i li fan una bateria de preguntes ràpides a Rebollo. És que jo, les preguntes ràpides, que, és que són de por, totes, eh? Totes, o sigui, és per escoltar-les totes. Però li pregunten a Rebollo de Vox amb qui aniria a sopar. Abans, a punta de pistola. Li pregunten, a punta de pistola, amb qui aniries a sopar? Abans, amb Carles Puigdemont o amb Pablo Iglesias? Has entendido la pregunta, no?, que li feien?
Sí, sí.
Sí, eh?
A punta de pistola, que és una manera pistola, molt habitual de aniria, sopar.
Quedeu-vos, eh? Quedeu-vos preparats amb la pregunta en català. Amb qui aniríeu a sopar abans, a punta de pistola?
A punta de pistola.
A Carles Puigdemont o a Pablo Iglesias? Atenció a Rebollo al que contesta.
Pablo Iglesias o Carles Puigdemont? Amb qui vas a sopar?
A chupar, has dicho?
No, a chupar no, sopar, sopar, chupar...
Ah, vale, chocar.
Chupar potser, potser més tard, però...
L'altre entra...
No, digo, no puede ser. Vale. Qué retorcijero sois, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, me ha puesto un compromiso. Yo creo que ninguno de los dos, pero bueno.
Oh, esa punta de pistola.
Sí, no, ya, claro, a punto de pistola no te queda otra. Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que a lo mejor ya para que viera que no tenemos ningún problema y que solo queremos arreglar el país, se lo daría al de Podemos, para que se quede a gusto.
Claro.
Antes roja que rota.
Bueno.
Clar, entres Pablo, quin compromís,
sí,
no?
Sí, hosti, tu. O sigui, un tio que es presenta per Formentera...
Sobretot con esa promesa de postre, la verdad. Seria un compromís, sí.
Això és molt bèstia. Una persona que...
Un final feliz.
Sí.
Vinga, sigues, Pablo.
Tu ves l'animant, Pablo, sí, que te'l trobarà de casa.
Serà el que em queda més al·lucinant. Que aquest candidat és de Vox a Formentera. Bueno. És a dir... Que si tu no saps com a candidat...
Que no és Brasil, com a extensió territorial. Com a extensió territorial no és Brasil.
Que no saps la diferència.
I si en Formentera podries controlar, digui.
I que sopar i xupar...
Bueno, tot que és l'altre.
No, aquesta per mi és molt important. És a dir, presentes per Formentera i no saps que...
Però tu pots viure arreu dels Països Catalans tota la vida i no entendre el català.
Però això és un moment que li ha pogut l'inconscient, home.
Saps? O sigui, està fent un retrocés la llengua de tal magnitud, sí, que hi ha molta gent. L'altre dia, aquell exemple que vaig posar del tren, però és que n'hi ha moltíssims altres. O sigui, hi ha gent que viu sense tenir el més mínim interès en entendre la diferència entre sopar i xupar. I aquest noi ha tingut un problema.
Hi ha un moment a la vida que és clau, eh?
Sí.
I més si vas a punta de pistola, Màrius.
Per favor, quina derivada.
Ja, on em va passar l'altre dia?
A punta de pistola és més perillós.
En algun lloc em va passar l'altre dia, algú no tan bèstia com lo de la Terribas, però que també va ser molt bèstia. No ho recordo, perquè m'ha passat, hi ha coses aquestes així que vas i ho intentes, i no hi ha manera.
Oh.
No hi ha manera. Per això els restaurants, et diuen molts restaurants ara que tenen un problema amb el servei, perquè és que no en troben. No en troben, és un nivell molt baix que fins i tot se't pot encarar.
D'acord,
però estem parlant d'un...
No estic molt d'acord.
En el teu cas...
Però vaja, que tu et puguis expressar amb la teva llengua a tots els restaurants i a totes les localitats i a tots els establiments del país, i que l'altra persona encara no el parli, perquè ha arribat fa poc, el que sigui tal, però que l'entengui, si us plau, si està de cara al públic, perquè el que no pot ser és que tu no puguis viure en la teva llengua en aquest país, i això està passant. I això està passant.
Això no sé si ho està preguntant alguna televisió avui del que ha fet Vinícius, que ho ha fet només en portuguès.
Ja.
Aviam.
Que està portuguès, bé, perquè mira, si llegim en portuguès...
En portuguès, que aviam, aquesta expressió tothom ho entén, no? Espanya, no Brasil, és coneixida com un país de racistes. Veus com el portuguès els és com el català, que és molt fàcil d'entendre. No? I és igual que si fas el portuguès o en portuguès i en català. Bueno, en fi.
Per mi Vinícius sempre serà Vinícius de Moraes.
Hombre.
O que deia aquella gran frase: si hoy es sábado, mañana es domingo.
Si la gent vol literatura antifeixista i antiracista, la Fira Literal ha sigut aquest cap de setmana, i ara ja em sap greu, però s'han viscut jornades molt interessants en la lluita contra el feixisme. L'escola Guillem Agulló en va fer una, i ahir saps qui hi havia que t'hagués apassionat, Jordi? I que per cert està aquí a Barcelona.
Qui?
Una comandant de les Unitats de Protecció pels Pobles, que ha sortit per primera vegada al Kurdistan sirià, i ha vingut aquí amb moltes dificultats, i va dir literalment en una conversa que va tenir ahir a la Fira Literal que si Erdogan acaba guanyant les eleccions a Turquia, tornarà a intentar ocupar Kobane. ahir Rojava. Alerta, alerta. Alerta, que ens ve sobre. La Teresa Cunillera diu que sí.
Sí?
Jo amb lo de l'Erdogan tinc una por tremenda.
Alerta. Perquè, amb els únics que pot pactar, i amb els únics que pot pactar, aquell 5% de vots que li falten a Erdogan són altres nacionalistes
que van treure justament aquest 5% com a tercera força, i ell els està festejant.
Alerta.
Sí, no, és greu el que pot passar
allà. Alerta el que pot passar allà.
Són les 10 i 35 minuts. Pere Maria.
Tot per fer aquesta revista. 10 i 35.
Oh. Sí, sí. La setmana que ve no anireu ni al pati. No us deixaré anar ni al pati, perquè la setmana que ve, aviam...
Però a quarts de quatre sí, que tinc classe.
Sí, a tenim Barcelona, important... Bueno, Catalunya municipalment serà molt interessant. Tot, Badalona, per exemple, serà interessantíssim. Hospitalet serà molt interessant. Girona, Santa Coloma, Girona, a veure què passa. Tarragona, Lleida, Mollerussa... Sant Cugat.
Mata de
Pere,
també,
Sí, sí.
Hi ha hagut un trencament.
Però és que després hi ha el País Valencià... El País Valencià serà importantíssim. Madrid, jo crec que molt peix ja està venut. A Euskadi, aviam com ha afectat tot el
Mabildo.
Serà molt, 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 molt interessant. I per tant, dilluns parlarem de tot això aquí al Món Arracó, la tertúlia de l'Osso.
S'atreveixen a fer pronòstic de Barcelona, els aquí presents?
De qui guanya?
No. Jo crec que guanya el PSC. No, ja veràs.
Teresa, la teva resposta no tenia molt criteri.
No, però si ho dic per les enquestes, que no em deixa, i no em deixa continuar aquest matisos.
No, la pregunta és... Perdona.
Qui guanya? Jo dic qui guanya.
Dic qui guanya, no qui governa. I ha dit la Cunillera clarament, Collboni.
Jo no ho diré, perquè tal com estan les enquestes...
És impossible.
Reiteradament, hi ha un triple... No, és que no ho sé.
Ara,
jo crec...
Qui creus que guanyarà? El Barça o l'Espanyol? Diu, és que estan molt igualats. No, t'has de mullar. Ja
molt bé, qui guanyarà, Màrius?
Jo crec que Collboni.
Algú ha mogut el micròfon d'una manera?
Ha sigut el Samper.
Samper, 5 punts
respirats.
Però és veritat que anirà molt raspat.
Molt.
I sempre pot haver-hi una sorpresa a Valls, que això mai se sap en aquesta ciutat. Bueno, tu, Basté, ho has fet molt bé. Excels, magnífic, collonut, de puta mare...
Ai.
La cabra tira el monte, Basté. Hem començat amb els nichos...
Només hem contestat dos la pregunta.
Sí, bueno, i què vols que faci ara aquí? Torturar-los perquè contestin a punta de pistola, com el tio aquest de
bo? No, a més, és que no tindrà...
Vol que quedi constància,
han contestat Don Màrius i Doña Teresa. Bueno, deia que ara ve l'Ona Carbonell de Quirostona, la tertúlia esportiva, hem començat amb els nichos... No, deia que la cabra tira el monte, Basté, no diguis a ningú, vale? Més esports, més una mica d'eleccions.
No t'ho diràs.
Una setmana i s'haurà acabat la turra, o no, ja ho veurem, eh? No la teva, sinó les eleccions. El cas Vinícius, en realitat, s'hauria dit cas racisme. Hem acabat parlant de les eleccions perquè la Terribas, que és molt llarga, ha fet una trampa. A mitja discussió, ha conllat el debat cap aquí, ha dit el problema és que la xenofòbia està emparentada amb actituds feixistes. I realment hem acabat parlant de tot això. Una prèvia del Vinícius, li hem dit negre amb tranquil·litat. No hem dit home de color, que no sé si qui es va inventar l'expressió de
primers,
color.
Els primers que diuen que són negres són ells.
Home, clar, és que això de l'home de color, què passa? Que el Màrius no té color, el Barista no té color.
Jo poc.
Però aquesta cosa de l'home de color, en fi, no tenim color nosaltres. Entrevista Esteban Ibarra, senyor Observatori Antiracisme, que no observa, bueno, sí que observa, però no li deixen explicar les conclusions al lloc des de fa 9 anys. Comentari del dia, Lu Martín, l'obituari, que ha despullat Carvajal. Va recordar que aquest senyor va convidar a Santi Pascal al llotge al Madrid, per tant, Vinícius potser té els racistes més a prop del que et pensava al vestidor, ens ha dit en Pablo contundent. El problema és l'auge del feixisme, el feixisme s'està normalitzant en l'àmbit mediàtic, avui sense noms i cognoms, bueno sí, Pablo Motos ha sortit al final, Màrius enfurecido amb el Vinícius, ens ha fet l'observació de més talla, més Vinícius, igual a un petacetes, Samper...
Això ho he dit, però l'any, igual.
Samper va anar...
Jo,
ah, perdó, disculpa.
Ell, ha dit ell.
Bueno, hosti, perdó, em retiro sempre.
Jo el de més talla, sí.
Dimiteixo, plego, adéu. Si la broma de més talla, sí, també l'hem sentida. Samper, dos vegades al Bernabéu va anar, no sé què fer, i diu que Messi li cridava en su normal. I la Cunillera, a part d'aquesta imploració al vot que has fet ara...
No, jo no he fet cap imploració, he fet un auguri.
Això és una menció en directe, això s'envia una factura i ja veuràs l'apartament comercial. Abans ja ens havies dit que els del PP són molt mala gent, també, amb el Consell General de Poder Judicial i bloquejar... No, tens raó, ho has dit.
Bueno, m'ha donat la raó, que quedi clar, eh?
Vas ser l'amenaçador... La setmana que ve potser sortiu d'aquí a les 4 de la tarda, doncs bueno, que hi hagi croissanets i gintònics, i està.
Ja sap la terribles.
Avisem els programes que venen al darrere, que potser...
No, home, no és broma.
Ah, és broma, vale. Sí. Per tant, Gasté garanteix que a les 12 tothom fora.
Sí, home, i abans i tot, però nosaltres sí, però jo no, però vosaltres sí.
I si a les 12 hi ha una roda de premsa de Colau?
Normalment aquell dia...
Anunciant
una cosa porta
que no sé què. Sí, és que poden haver-hi anuncis, dilluns que ve.
I dimissions, perquè...
Vaja.
I desaparicions...
Acabo amb dues coses. Una, el moment Juliana, efectivament a les 10:21, Pablo nostre, no el Motos, ha mencionat un Juliana del dijous a Televisió Espanyola amb el Xavier Fortes, perfecte. No li faltava raó. L'ha mencionat en positiu. No ha rajat del Juliana. Ha parlat bé del Juliana. I acabem finalment amb Màrius sobre el vicepresident de Castella Lleó, el vicepresident, que diria aquell. No el convideu a casa, perquè a part de robar-vos els cendrers de plata, trencarà...
Endur-se'n.
No,
perquè és un, ah, és un robar furt. És un terme penal.
És un furt. Igualment ben endur-se és un furt. Doncs a part d'endur-se els cendrers de plata, endur-se'ls sense permís, o sigui, mangar-los, sí. Trencarà la unitat de la família. Seria
problemàtic,
eh? Hola, Polls.
Hola. Hola,
com estàs?
Va, del 2 a l'11 de juny,
sí.
Andorra, perquè acull el Clàssic Cant, que és el festival clàssic que reuneix la música, la dansa
qui?
I les arts escèniques
qui?
De més renom. Doncs destaquen Rajbilisbili,
no,
que estava a Mates, de Pergolesi.
Cada vegada que et sento dir aquesta paraula, penso...
És un nom. Sí, és un nom.
Com es diu?
Una mezzo. Rajbilisbili. Rajbilisbili.
No ho has dit bé,
Rajbilisbili, sí, home, sí.
Sí, l'Estabat Mater de Pergolesi, Valentín Dituc, Viure o morir, amb Ariadna Gil, la projecció de Jurassic Park, amb la música de John Williams en directe, la dansa opening de Joan Bourgeois o la Vertigo Dance Company. Tancaran el festival Juliet Letters amb l'Ulisses Quartet i Benny Benach III. No et perdis aquest gran esdeveniment en escenaris únics del País dels Pirineus, entrades disponibles amb actuacions gratuïtes. Més informació a classicant.com.
M'ha quedat el dubte amb el segon, què va passar? Si van anar el Màrius Carobas, el que va anar al concert del segon. Del com has dit, aquest Màrius Blanc...
L'Estabat Mater de Pergolesi.
No, a baix de tot. A baix de tot.
Ben i Benach III.
Exacte, el segon i van al Màrius Carobas. En fi, falten 10 minuts per arribar a les 11, volia dir alguna... Ah, sí. Que és clar, aviam, no sé si demà repassarem o no sé si... Ja ho veurem. Els insults més dits, els insults més bèsties que s'han dit en uns camps de futbol, perquè ara, mico... Fa 10 anys, Nico era una carícia. Hi ha gent que em recorda que Wilfred, el porter del Rayo Vallecano, li deien Wilfred... Espera, ho tinc aquí. Wilfred, negro cabrón, recoge l'algodón. Un porter que, per cert, que es va morir d'un càncer fa alguns anys. Bueno, i el que es deia al Camp Nou, ni t'ho explico, i el que es deia a Sarrià, ni t'ho explico. I, bueno, per sort, el món ha evolucionat. Amb algunes coses encara no, però amb altres sí. Perquè si mirem el que es deia en aquella època, el que es diu ara, com a mínim, amb alguna cosa haurem guanyat els camps de futbol. En fi, continuem. Gràcies, Pere Mas, gràcies, Mònica Terribas, Pablo Iglesias, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Màrius Carol, calceu-vos per dilluns que ve. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Banc Sabadell bon t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Ens agradava veure'ns, i era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo, sóc la del vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi XXL al millor preu. Mig quilo d'ametlles ara per 3,99, t'estalvies un 27%. I 2 quilos de tomàquets canaris per 1,99, t'estalvies un 37%. Lidl, marca la diferència.
Vine a Portelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days, amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Portelanosa, 50 anys construint històries.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange t'oferim el servei Orange Salut amb Mafre, per a tu i els teus empleats. I tot el que la teva empresa necessita per...
per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G Plus, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses, el teu negoci també.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall dindi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Este frigo es asombroso. Megaplush. Es que es súper espacioso. Megaplush. Tú solo compras muy sencillo. Megaplush. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Rock, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Just Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu em fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb TaxDown. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
És hora de posar Catalunya en marxa. És hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que els productes frescos triomfen a Aldi i prop de 9 de cada 10 dels nostres clients els inclouen en les seves compres. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos en totes les nostres fruites, verdures i carns de qualitat. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix-te a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Ja està, el digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Aquest espai serà centre dels serveis de telecomunicacions.
I aquesta nit s'estrena un text de David Mamet.
No el deslegitim, la deslegitimem.
Per cert, que Sánchez és una granada...
Perquè la ràdio és així.
També avui al València juga més tallo.
12 minuts i les 11.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Pregueu, Joan Jopallàs, que si t'han callat a l'ascensor 1 del grup d'ascensors 1 que hi ha per pujar a RAC 1, doncs que pot entrar quan vulgui en aquest estudi, com ara mateix fa Joan Jopallàs, a qui saludem des de la llunyania, i dir Bon dia, Joanjo, i benvingut. Bon dia. Hola, Miguel Rico, bon dia.
Egonon.
Hola, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Portem des de les... Baixa, de les 6 del matí, però des de les 9, amb Pablo Iglesias, amb Mònica Terribas, amb Màrius Carol, amb Miquel Samper i en Teresa Cunillera, parlant del que va passar i si Espanya és un país racista o no és un país racista, arran de la publicació en portuguès. Ho dic perquè ho deixo caure aquí. Ho dic perquè no, ja ho he dit abans, perquè no està escrit en la llengua que no és una, sinó que està fet en portuguès i que s'entén perfectament. Deixa-m'ho dir, que passa com el català, que és una llengua que si es vol s'entén. I on diu que Espanya és un país racista. I aquí hi ha dos elements que s'ajunten. Un que és el personatge i l'altre que és el que passa. Jo crec que no ens podem deixar portar pel personatge, sinó pel que passa. Pel que passa. Pel que passa. Segurola, què et sembla el que va passar ahir al Mestalla?
Me pareció la culminación de un proceso que tenía que terminar mal. Digo culminación, pero ni tan siquiera espero que sea la culminación. Yo creo que, primero en el caso de Vinicius, ya esto se repite con demasiada frecuencia, digamos que es casi cotidiano. Estamos hablando de un chico que sufre insultos racistas. El racismo es deshumanización, o sea, le quita la condición de persona y los insultos son estos, mono, tal, no sé qué, no sé cuánto. Eso es terrorífico y es constante. Estamos hablando de un chico al que se le colgó simbólicamente antes del partido Real Madrid-Atleti de Madrid su efigie de un puente en una autopista. Se le colgó así directamente. ¿Qué esperamos? ¿Que no sea sensible a eso? Es que no solamente él. Hay una actitud dentro del fútbol. Yo creo que el fútbol tiene un origen, vamos a decirlo, esclavista, feudal. Es decir, siempre se ha considerado que los jugadores son unos titiriteros, unos cómicos que nos divierten y a los que tenemos derecho a tratar como nos dé la gana. Eso ha sido así, pero lo digo ya en términos profesionales. Este es un país que presume muchas cosas, pero creo que fue de los últimos, quizá el último, en Europa, en el que se derogó el derecho de retención de los jugadores, que eran simplemente siervos, esclavos de los clubes. Digamos que esta mentalidad ha prevalecido en la atmósfera, en el ambiente del fútbol, y en eso que llamamos público soberano, que de soberano debería tener mucho menos. Hay que tener comportamientos que no eternicen este tipo de relación con el futbolista y más con jugadores que sufren estas prácticas racistas horribles. Sinceramente, me parece que ocurre todo esto porque no pasa nada, porque no ocurre nada, porque hay mucho protocolo y pocas decisiones, porque no hay sanciones a la medida de lo que deberían establecerse. Y también creo, sinceramente, que es un fenómeno que aumenta porque vuelve otra vez un factor que es francamente peligroso, que es los ultras. Hasta hace poco los ultras estaban definidos por su actitud y por el calificativo ultra. Ahora se esconden bajo esa marca blanca que es grada de animación. Y las gradas de animación no son gradas de animación, cada vez van ganando más terreno, son los mismos que antes eran unos salvajes y siempre actúan en beneficio propio y de la conquista del poder dentro de los clubes, sin que los clubes hagan nada en muchos casos porque sus dirigentes los utilizan en beneficio propio también. Y todo esto está llevando a una ruta de francamente denigrante y que vuelve a poner el fútbol en situaciones que han sido muy, muy desagradables. Todo eso con la tolerancia de todos los órganos que están por encima y que se dan golpes en el pecho y hacen declaraciones y utilizan a todos estos jugadores como reclamo publicitario para las competiciones, para la Liga, para Europa, para no sé qué. Pero cuando tienen que defenderlos no hacen nada. Absolutamente nada. Ya es hora de acabar con ello, ya es hora de acabar con las gradas de animación que se van de los campos cuando les da la gana, que entran a los campos cuando les da la gana, que hacen que son capaces de armar el lío de ayer verdaderamente extraordinario en campos donde nadie le reprocha nada, porque eso es verdad. Yo no sé si a Vinicio le llamaron tonto o mono durante como dijo Ancelotti, pero lo que sé es que en Mestalla nadie les reprochó a esta pandilla de animales lo que estaban haciendo. Y eso es así, y es un problema francamente grave, porque no hay medidas ni necesarias para acabar con esto, en gran parte porque la estructura del fútbol colabora con estos salvajes.
Recordo que avui el president, ja ho diré, el president de l'Observatori de la Violència a l'Esport ha dit al món RAC1 que l'organisme del Consell Superior d'Esports, el CSD, fa 9 anys que no reuneix. 9 anys que no es reuneix. És que és una bestialitat. Aviam, Joan Jopallàs.
No, per no redundar amb el que ha dit el Santi, que estic bàsicament d'acord amb ell, i respecte a la inacció dels organismes competents en la matèria, només recordar que la primera vegada que s'obre una causa penal respecte a un assumpte relacionat amb el racisme és de fa relativament poc, que és, recordareu que a Cornellà va haver uns aficionats que van insultar van proferir insults racistes contra Iñaki Williams. Mm-hmm. I la fiscalia demana 2 anys de presó i una multa econòmica, i és la primera vegada que això passa, i estem pendents, diria, de la celebració d'aquest judici. Jo crec que és obvi que s'arriba molt tard, i és obvi que si s'arriba tard és perquè hi ha un... Espanya, jo no sé si dir categòricament que Espanya és un país racista. El que és evident és que els brots, no només als estadis, jo crec que jo quan portava el meu nen a futbol, que ara ja s'ha fet gran i afortunadament ja puc evitar aquest tipus d'experiències, quan hi havia un jugador negre de l'altre equip, se'l deia negret o negrito, de forma paternalista, o es sospitava de la seva edat instantàniament, i això també és racista.
Jugador de color.
Jo crec que quan venia cap aquí tenia la temptació, perquè aquest tema és molt delicat de parlar, de centrar o de parlar molt del Vinícius com a esportista, que per mi no és gens exemplar, però crec que al final el problema gran ha de prevaldre sobre el petit. Jo crec que Vinícius sigui com sigui és en aquest cas ha de ser anecdòtic, i hem de forçar que ho sigui, encara que ens caigui malament, ens tregui de polleguera, etc. Crec que el problema gran és el del racisme en aquest cas, i crec que ahir va haver uns energúmens que van insultar a Vinícius per la seva condició, i això està tipificat des de l'actualització d'una llei que parla de delictes d'odi relacionats amb raça, sexe, gènere, etc., i això s'ha d'aplicar sense contemplacions. I en aquest cas més que Vinícius no sigui un esportista exemplar, doncs mira, potser encara millor per fer la prova del cotó sobre el que som, perquè al final això és un problema que afecta la societat i que està per sobre del caràcter del jugador implicat. A mi m'és igual si és burro o si és més cretí o menys. Els que ho són, per sobre de tot, són els tios que li van dir el que li van dir.
Rico.
A Espanya existeix racisme en la mateixa mesura que està creixent el feixisme, i es manifesta cada vegada més sense cap tipus d'escrúpol, que és una mica el que va succeir ahir a València, quan ja abans d'entrar al camp hi ha un grup numerós de gent que insulta a Vinícius, i només a Vinícius. Tenint un número considerable de companys del mateix color, i quan surt al camp és possible que, ajudat pel seu comportament al que feia referència el Joan Jufà un moment, que no és el més delicat i el més esportista de l'estadi ajudi a la reacció del públic. Però això no és justificable. Si la reacció del públic té a veure amb el color de la pell, no és justificable de cap manera, i s'ha de lluitar com va lluitar fa molts anys el Hiddink perquè no comencés un partit a València mentre hi hagués unes esvàstiques a l'estadi. Potser ahir a València va faltar el lideratge que va tenir aquest entrenador holandès, i algú, no sé si el